Comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Fernando Polo.
Estava a recepció, eh?
I també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha acabat empatant a 2 al camp de la Reial Societat en un partit que analitzem en aquest tercer temps, començant amb les conclusions del Ricard Torquemada. Ricard, què t'agrada?
El millor partit de Griezmann com a blaugrana. Crec que avui hem viscut un dia on ell ha desbloquejat algunes coses. Que s'ha entès millor, la convivència amb els companys ha estat molt positiva, on cada cop que ha traçat una desmarcada ha estat alimentada, perquè el timing, el moment de la passada sempre s'ha coordinat bé amb el moment de la desmarcada. Tots els moviments en profunditat li han costat a la Real Societat un disgust. Ha estat un jugador que cada cop i volta és com si hagués vist la llum, si més no, en aquestes intervencions. I al Barça li ha donat molt, perquè les seves presències en profunditat a la Real li generaven problemes. Amb Suárez més estàtic, amb Messi venint en carrera, aquestes ofertes a la Real els hi ha creat problemes. Però sobretot és el que genera l'equip, com si l'equip ja l'hagués trobat i com ell s'hi hagués trobat amb l'equip. En aquesta versió de la banda esquerra, com una versió més alternativa, el futbol evidentment no passarà per ell, ni ell serà, diríem, l'actor principal de l'atac, però com si anés prenent la mesura i com si el vestit d'acompanyant de Messi Suárez li va quedant ja millor, no? I jo crec que sobretot es dibuixa amb aquests moviments a l'espai, més enllà d'una altra finalització espectacular, que és veritat que és una jugada on té avantatge, però que s'ha de saber acabar, i ell ho ha tornat a fer, aquest toc tan subtil que forma part del seu manual. Crec que és un dia que jo m'apunto amb una creu, com el dia que Griezmann va trencar alguna cosa sobre la seva falta d'adaptació, o va trencar alguna cosa perquè va assolir una fase d'adaptació ja més pròxima al rendiment.
Alguna cosa et genera dubtes?
Doncs sí, no sé com titular-ho, però seria... Tinc dubtes sobre si el Barça pot ser fiable amb la transició, com a argument principal, no? Que podria ser si pot ser fiable amb el rol reactiu, o si pot ser fiable contra equips que volguen tenir la pilota, acceptant el Barça dels atacs curts, de jugar a l'espai, de recuperar i córrer. Tinc dubtes, ja els he expressat en algun altre partit, però el partit d'avui me'l deixa molt, no? La Real és un equip que t'exigeix molt en pilota, però la sensació és que has tingut molt poques fases de control. Després de l'1-2, que és quan empata la Real, però clar, és que pot passar això, perquè estàs jugant contra un equip que també té molt bons futbolistes de mig camp cap endavant. Però quan el vent no ha bufat a favor, al Barça li ha costat molt tenir control i arrelar el partit a camp rival i tenir atacs llargs i tenir la sensació que es jugava el que ell volia. Tot i que ell ha triat la manera de jugar, era una reacció al que proposava la Real, que sempre ha estat ambiciós, generós, i que el Barça ho sabia. Per tant, ha estat una tria, eh? No ha estat una situació que s'hagi trobat. El Barça ja sabem que ha triat aquest perfil, aquest estil, fa temps, sobretot amb equips que volen manar molt, no? Que volen complir amb el rol que el Barça sempre havia tingut. El Barça aquests dies se sent còmode aprofitant els espais. La pregunta és si pot ser molt fiable competitivament, sobretot en grans escenaris, no? I crec que avui a Noeta ens deixa, a mi em deixa aquest dubte. Fins ara no ha estat la personalitat històrica del Barça, li ha anat bastant bé els últims anys, però ha tingut l'estavellada amb la pedra d'Europa, de la Champions, i no sé si aquest any, diríem, en aquest cas el Barça ha fet un salt de qualitat o continua exposat en partits així, aquí té més encert a les àrees, que jo crec que avui en el fons el partit ha estat molt igualat, el podia haver guanyat qualsevol, però no l'ha guanyat ningú.
I finalment, alguna cosa que no pots entendre?
Sí, que el Barça pateixi tant defensivament entre línies, perquè si el Barça tria justament aquest registre d'agrupar-se amb les dues línies de quatre contra equips que tenen la pilota i Messi Suárez despenjats, si en la primera pressió no pot recuperar la pilota, sempre fa el pas enrere, equips com la Real no han de tenir tanta facilitat per trobar entre línies Edegor, per exemple, avui, trobar espai entre migcentre i centrals, com si la línia del darrere per protegir-se fes un pas enrere i com el mig camp no sap si fer-lo endavant perquè els dos davanters seleccionen molt el moment de la pressió, i aquí hi ha com un desajust, no? No, és a dir, no tothom sap en quines circumstàncies què ha de fer sempre, sinó que és depenent de quina pressió fan els de davant, depèn de quin moment l'equip rival té la pilota, si aquí hi ha detalls que s'han d'ajustar, perquè no és un problema que hagi tingut només el Barça avui, l'ha tingut en molts altres partits, el va tenir per exemple amb el Betis, contra el Betis amb Fekir, el va tenir contra el Villarreal amb Cazorla, l'ha tingut avui amb Edegor. Ja són alguns partits amb equips que tenen bona circulació de pilota i sobretot jugadors que fan mal entre línies que poden rebre moltes pilotes. La Real ha estat, com deia Arsabal, molt a prop de l'última passada que no ha encertat o que el Barça ha defensat bé per fer el gol. I si el Barça aposta per aquest registre, ha de ser rigorós en aquesta defensa posicional.
Són les conclusions del Ricard Torquemada després d'aquest empat, que veurem efectes de classificació, quin efecte té. Han de jugar encara els rivals del Barça, especialment el Madrid, que jugarà contra el València demà. De seguida ens hi posem, escoltant més protagonistes i, sobretot, més opinions al Tercer Temps, aquí, a la TDT.
Jo sóc del RAC, i quan tinc un problema tècnic amb el patinet elèctric, també els truco, perquè m'envien un mecànic sigui on sigui. I tu? Festa del RAC.
Jo sóc del RAC, i quan se'm punxa la roda de la moto, també els truco, perquè m'envien un mecànic allà on sigui. I tu? Festa del RAC.
RAC, i som per ajudar.
L'efecte Costa.
Bona tarda, Jordi.
Hola, Ricard.
Doncs avui ho havies vist gairebé tot bé, eh? Perquè ens has dit que ens hi fixéssim amb Ter Stegen i com si fos una tesi que poguéssim dominar nosaltres, s'equivoca en el gol de la Real.
Bé, ja m'hauria agradat equivocar-me, eh? Jo, sincerament, el que jo havia vist era més coses per dalt, perquè ens entenguem. I la rada grollera d'avui és per baix. Però bé, és possible... No sé si hi ha un cànon en això o si l'hem enganxat en un parell o tres de setmanes que no està especialment fi, però és evident, no cal ser Einstein, per la errada de l'altre dia contra el Mallorca és evident i la d'avui també, no, tampoc crec que passi res. Vull dir,
no, tothom...
Tant de bo tothom tingués el nivell de Ter Stegen.
Home, és que Ter Stegen ha guanyat molts punts.
Ja, per això, sí, sí.
Sí, sí, vull dir, això, jo crec que en això no hi ha debat. El que hi ha el debat sobre si és una acció que últimament se li està travessant o ha perdut confiança en aquestes situacions. I bé, ho anirem veient més endavant, però ha tingut el punt de curiositat, si vols casualitat, que quan hem parlat d'això al descans, després el gol arriba en una situació des de la línia de fons.
Doncs sí, un mal estruc.
I el Barça, que no ha pogut guanyar, tot i que ha començat molt bé la segona part.
Sí, mira, jo és que crec que avui més que mai hem de fer un esforç per analitzar el partit en dos eixos, perquè arran de l'última jugada de Piqué em temo que ens quedarem només amb una. Jo crec que a títol disciplinari el Barça aquest partit l'hauria d'haver guanyat, perquè el penal em sembla... Bé, han passat 10 minuts i m'he anat refredant per buscar adjectius radiables, però em sembla una monstruositat que això no sigui penal. Quan ha xiulat el primer?
Bé, jo no volia parlar del que he comentat després del minut 11, perquè jo crec que ha condicionat clarament Alberola, però al revés. És a dir, ell ha sabut que això s'obria aquí un meló i jo crec que ha tingut el prejudici de tancar-lo ràpidament i dir... No tornaré a xiular-ne un igual,
Però tots sabíem, a partir d'aquell penal de Busquets, que hi hauria una altra acció en el partit així. El que no imaginàvem és que seria el minut 92, però vull dir que ha tardat molt més del que jo preveia, però ja ha sigut i no l'ha jutjat igual.
Estic d'acord, jo crec que no ha estat just l'àrbitre avui.
Clar, des d'aquest punt de vista entenc que l'aficionat, vaja, ho t'ho dic perquè quan acabis la transmit veuràs que les xarxes socials la paraula robatori ara és trending topic. A mi no m'agrada fer servir aquest tipus de qualificatius, però també et dic que en el moment ho he acceptat amb molt poca esportivitat, en la intimitat de la meva llar. I això sí, hauríem d'intentar no perdre de vista que jo crec que el Barça avui no ha fet un partit per guanyar-lo. Ho dic perquè perquè ens n'anirem al Prisma 1 i al Prisma 2, venint un clàssic dimecres, a mi em sembla bastant fonamental. Crec que el Barça ha estat mal posat al camp, ha tingut menys energia que el rival i, sobretot, i potser són coses del marcador i me les faig jo, però tinc la sensació que el partit ha girat al voltant dels estats d'ànim de la Real tota l'estona. La Real ha dominat com ha volgut, fins a l'1-0, fins a l'1-1, de l'1-1 a l'1-2. No, vaja, de l'1-1 a l'1-2 gairebé no ha existit, el 2-2, vull dir, i a partir del moment en què s'han trobat aquell gol, que certament no venia a tomb del que estava passant en el partit, ha tornat a acabar el partit, per mi, molt superior al Barça. Vaja, és que és veritat que els últims 5 minuts el Barça s'ha instal·lat a l'àrea de la Real, però a mi em sembla que el partit és molt insuficient per guanyar-lo.
Sí, jo crec que el Barça ja s'ha trobat el partit que s'imaginava i que no ha pretès un altre partit, i que aquest partit que has vist tu el Barça l'ha acceptat i sí, ha pensat sí, que podia guanyar-lo des de ja ho hem dit al descans. Jo crec que aquesta és una tria que també s'ha de valorar, és a dir, tu jugues el que vols jugar. Una altra cosa és que allò tingui més o menys risc.
Ja, però que jugant el mateix que has jugat avui, el Barça amb l'1-2 hem vist molts partits que això acaba 1-4.
Sí, és que era el moment, ja ho hem dit, clar, també de rematar el partit i no ha pogut.
I en canvi m'ha fet la impressió de, on dia, si estem guanyant, com si... Vaja, és que en realitat han estat molt pocs minuts, perquè Griezmann marca molt al final de la primera part i el segon del Barça de Suárez és molt a l'inici
sí,
de la segona.
Però després del gol de Suárez hi ha l'oportunitat de Griezmann al 6, hi ha el cop de cap de Piqué que treu Subeldi a la línia de gol al 12. Són aquells minuts en què el Barça ha de rematar i una acció aïllada, la de Ter Stegen, és al 16. Vull dir, la Real es troba el 2-2 com si vols el Barça s'ha trobat l'1-1. Però el Barça en aquell moment és quan s'ha sentit còmode. El problema és que no ha pogut fer el tercer.
D'acord, el que passa després, et quedes amb la sensació que hi ha hagut una estona, després del 2-2, que semblava que el Barça no sabigués ni treure la pilota de l'àrea.
Sí. Aquí ha predominat l'estat d'ànim que deies tu. No?
Jo crec que el Barça no ha jugat per guanyar. La Real tampoc no ha tingut l'encert per guanyar el partit, però hi ha hagut un moment al tram final que semblava que el perdríem, la veritat.
Bé, sí, que cadascú té les seves
mirades.
Bé,
suposo que el meu pessimisme també...
No, però jo crec que no és una qüestió de pessimisme, sinó amb el que tu et sents identificat i familiaritzat i tu et sents més còmode amb que un equip tingui mani, s'apropi a l'àrea amb criteri i amb ordre, que no amb els espais que tens per explorar en qualsevol acció aïllada, que és com el Barça ara et sent que té la possibilitat de guanyar. Ja he vist que jo tinc dubtes sobre aquesta idea, però crec que el partit, per mi, des de la proposta de cadascú, ha estat igualada. És a dir, cadascú ha tingut el que ha volgut, més o menys. Una altra cosa és que a nosaltres també ens fa la sensació que és més efectiu jugar com la Real que no pas jugar com ha triat jugar el Barça.
Que ja dic que pel partit, no parlo d'accions arbitrals, pel partit a mi l'empat em sembla que el resumeix correctament.
I sobre l'àrbitre, crec que en un partit tan igualat també influeix molt en una mateixa acció la jutgi de dues maneres diferents.
No, però és que et diré més, Ricard,
en el mateix partit.
És que per mi és molt més clar el de Piqué, perquè el de Busquets és molt evident, perquè, com deia l'Albert Mora, és que l'agafa i es veu la samarreta tensa a la cara de l'àrbitre, és a dir, l'ha d'assenyalar, i jo crec que fa ben fet. Però, clar, és que el de Piqué l'estiren igual que han estirat a Llorente en el primer penal, el fan caure i a sobre jo, ja posant-me a prim mirat, diria que fins i tot ja no empenta pel darrere, és a dir, és que és un combo, molt difícil que com a mínim no se l'hagin mirat amb calma. Bé, no sé, estic bastant enfadat.
Jo crec que Alberola Rojas, després de xiular el penal del minut 11, ha tingut tan clar el que havia xiulat que ha pensat em voldran enganyar. O sigui, ha estat com molt amb el prejudici i potser aquesta acció l'ha vist més... l'ha vist diferent, i com que són accions que... Si l'àrbitre ja les veu, les ha de valorar en aquell moment, el VAR no li pot dir que ha passat una cosa que ell no havia vist, perquè ell l'agafada ja l'ha vist. El que deu haver valorat és que la intensitat de l'agafada no era pròpia del penal. Però vaja...
Deixa's un apunt molt ràpid, i no és avantatgista, perquè ja ho vaig dir ahir al Tot Costa. Jo crec que no es pot anar un partit així amb un canvi hipotecat per agafar ritme. Ho dic perquè ja sé que segurament si en lloc de Semedo hagués entrat Júnior no hauria canviat molt el partit.
Arriba Valverde.
Bé, doncs deixem-ho estar, ja ho parlarem un altre moment.
Digue'm el millor.
Piqué.
Gràcies.
Adéu.
Hola, Ernesto. Marta Ramon en directe a RAC1. Amb quin regust te'n vas després d'aquest empat en aquest escenari tan complicat, tenint en compte que el clàssic ja el teniu a tocar? I què t'ha semblat l'arbitratge, sobretot amb aquesta acció al tram final del partit que hauria pogut estar determinant?
Bueno, el partido ha sido muy intenso en todos los sentidos, desde el primer minuto hasta el último. Es verdad que ellos han empezado muy bien, nos apretaban muy arriba, que como ya esperábamos, pero nos costaba mucho salir de esa presión, y luego encima cada vez que nos la cogían luego nos hacían daño, porque es un equipo que cuando tiene el balón en campo contrario tiene buenos argumentos para poder hacerte peligro. Y bueno, poco a poco hemos ido, después de recibir el gol, hemos ido cogiendo un poco más el juego, y bueno, y en el segundo tiempo ya nos hemos asentado bien, le hemos dado la vuelta, se veía que estábamos cerca incluso de poder hacer el tercero, pero bueno, ellos nos han hecho ese empate que les ha espoleado y les ha tirado un poco más para adelante. Nos han vuelto a apretar arriba, fuerte, y ahí hemos tenido 10 minutos difíciles. Y luego el final, pues bueno, se veía que si llegábamos nosotros les podíamos hacer el tercero, se veía que si llegaban ellos en alguna contra también podía ocurrir cualquier cosa. Ha sido un partido muy muy duro, difícil, y bueno, luego ha venido esa última jugada, no lo sé. ¿Qué puedo decir? Si soy sincero, veo que es que nosotros no somos muy objetivos. Vemos, estamos en el banquillo, cada uno está con la camiseta de su equipo puesta. Vemos que el penalti de Busquets no lo es, y el otro sí lo es. Y el entrenador de la Real vendrá aquí y dirá lo contrario. Pero no sé, lo tendré que ver en la tele. Tendré que ver las jugadas. En principio no sabía por qué había sido lo de Busquets, porque habíamos visto una mano, pero no sabíamos de quién había sido, y me imaginaba que era un posible agarrón. Y el último, pues imaginamos también, intuimos que puede haber un agarrón, no lo sé.
Ricard.
Buenas tardes, Ernesto. Ricard Torquemada, AT de Catalunya Ràdio. Jugar contra la Real, ja saps que t'exigeix molt en la sortida de pilota, que és un equip que vol atacar, que estava empatant el partit i volia guanyar-lo, no com altres vegades es troba el Barça, que rivals que tenen aquell punt i juguen molt amb el ritme. És difícil poder transformar el partit en més moments de control, és a dir, has d'acceptar que aquestes són les característiques del partit i adaptar-te a això com ha fet l'equip?
Sí, és que al final tens que fer això. O sea, està clar que quan un equip te reta a apretar-te molt alt i a mantenir una línia defensiva alta, pues, significa que evidentment hi ha moltes vegades que el contrario te iguala en la presión. Dices, bueno, es que al fin, el contrario siempre está basculando y siempre está manteniendo un jugador libre. Entonces tú lo que tratas es de encontrar ese jugador libre a través de la combinación, pero cuando no lo hay, significa que el contrario arriesga. Entonces lo que tienes que hacer es ir, en cuanto puedas, jugar sobre tus jugadores de delante y sobre todo intentar aprovechar el espacio que deja el equipo a la espalda, que es lo que en el primer gol, pues bueno, les hemos pillado en una inferioridad, y en el segundo pues hemos pillado en un balón al espacio.
Manolo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Manolo Oliveros para Tiempo de Juego de la cadena COPE. No es normal lo de los agarrones y tal. Nuestro compañero Pedro Martín decía que es la segunda vez en esta temporada en la Liga que se pita un penalti con un agarrón similar a este de Busi. Sorprende, ¿no?
No lo sé. La verdad es que no soy árbitro, no lo sé. Lo cierto es que ahora mismo los jugadores están mucho más mediatizados a la hora de agarrar en el área y todo este tipo de cosas. Tiene que ser una jugada muy clara de peligro para que un jugador agarre. Dudo mucho que, sin saber nada, pues no lo he visto, pero dudo mucho que Busquets le agarre al jugador de una manera muy clara, contundente, cuando no te va a meter un gol. Yo creo que no era una ocasión clara de gol la del centro, no lo sé, igual luego me equivoco cuando lo vea en la tele, pero me da la sensación que no. Entonces, bueno, yo creo que ahí son los árbitros los que tienen que decidir. Los jugadores al final, o los equipos se van moviendo en función del rango que tiene el VAR, o que tienen los árbitros, si son más laxos o no a la hora de aplicar el reglamento.
Hola. Arile Sulsada de VG en Noruega. Aquí se habla mucho de Martin Ødegaard, de su temporada y también de su buen partido hoy. ¿Qué opinas de su temporada, de él en tanto que jugador? Y también, ¿cómo trabajas para intentar pararlo en un partido como este?
Bueno, me está haciendo una gran temporada, porque es un jugador que había venido antes, pero apenas había tenido minutos en la liga. Y ahora que está jugando continuamente, pues ya se le ve que el tipo de jugador que es un jugador que se coloca muy bien, que rápidamente está encarando al rival en cuanto recibe, se gira rápido y luego tiene salida, tiene gol, tiene pase. Yo creo que es un gran jugador y trabajarlo, pues bueno, muchas veces el problema de esos jugadores son medias puntas, es que son indetectables porque es muy difícil fijarlos. Entonces tienes que estar, se colocan siempre entre las dos líneas y él lo hace bien. Luego ya veremos todavía, ¿no? Yo creo que lleva pocos partidos, pero lo que está haciendo este año es muy bueno.
Hola Ernesto, aquí atrás del todo a tu izquierda, Joan Tejedor en directo para Ser Catalunya, para el Mugus, para el Barça. Si hoy se podía considerar, por la dificultad del rival, por el escenario, el equipo que ha sacado un ensayo general para el miércoles, para el Clásico, ¿te vas con la sensación de que el miércoles la obra saldrá bien?
Hemos tenido de todo. Ha habido momentos en los que no hemos estado bien y ha habido momentos en los que sí. El partido del miércoles será diferente. Tiene unas connotaciones especiales para los dos equipos y sabemos también que será un partido duro, intenso, como el de hoy, diferente en cuanto a muchas cosas y ya lo veremos. Yo creo que hay cosas que hoy no hemos estado excesivamente finos y en cambio hay otras en las que, bueno, sobre todo en momentos determinados del partido en los que hemos estado bien.
Hola, buenas tardes, yo soy de Fortuna. Quería saber que cuando después de la subir de Semedo y a tu vida, creo que la presión de la sociedad a su defensa ya está más baja. ¿Y cómo usted valora las influencias de ellos dos para el partido?
Dios mío. A contestarte algo, no sé si va a ser la respuesta a la pregunta. Me preguntabas por los cambios de Semedo y de Arturo. Bueno, el caso de Semedo tenía claro que tenía que hacer el cambio porque tanto Jordi Alba como Semedo salían de una lesión y no quería que jugaran ninguno de los 90 minutos y es un cambio que tenía más o menos programado. Y cuando salió Aleñá y Arturo era por refrescar sobre todo esa parte del centro del campo en el que ellos a veces nos estaban apretando y teníamos dificultades. Y la última parte no te he entendido, lo siento.
Última pregunta.
Hola Ernesto, Roberto Ramajo en directo para Carrusel Deportivo. Con los cambios, ¿pensabas más en el partido de hoy o en el clásico del próximo miércoles?
Te voy a hacer una pregunta, ¿tú qué crees? Vamos, o sea, nos estamos muriendo aquí en el banquillo y voy a estar pensando lo que va a pasar estás pensando en lo que va a ocurrir, es que es así. Uno piensa en lo que tiene por delante. Tienes delante un equipo que te puede ganar, lo que quieres es apuntalarlo y ganarle tú, y para eso haces los cambios. Luego lo que venga después ya veremos lo que pasa mañana.
Muy bien, gracias, muchas.
Doncs acaba la roda de premsa de Valverde, partit intens en tots els sentits. Qualsevol dels dos hauria pogut fer el tercer gol. I sobre aquesta última jugada tan polèmica, diu el de Busquets, sí que el veuen i l'altre no. Ho hauré de veure per la tele perquè ha de ser una ocasió molt clara de perill que no m'ho ha semblat per agafar un jugador. Són els àrbitres els que han de decidir. L'equip s'adapta al llistó que posen ells. I sobre si pensa en el clàssic, aquesta última pregunta, doncs no. Pensa en el que passa avui i no en el que pot passar demà.
No, el vàter no és una paperera. Cada any arriben més de 3 tones de residus sòlids a les depuradores de l'àrea metropolitana de Barcelona. Sabies que amb tota aquesta brossa podríem omplir la superfície del Camp Nou? Els residus a la paperera, però a la de veritat. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
A la Lliga Femenina tenim futbol en directe, el derbi català entre l'Espanyol i el Barça. Connectem amb l'Albert Benet.
Al minut 22 de la segona meitat continua imposant la seva llei al Barça, la ciutat esportiva Dani Jarque jugant pràcticament tota l'estona al terreny blanc i blau. 22 de la segona, Espanyol 0, Barça 2.
No ens podem confiar, hem de seguir treballant partit a partit. Per cert, aquells que tingueu el colesterol alt, igual, És important que us cuideu cada dia, perquè el colesterol alt es pot acumular a les artèries, però el podeu reduir fàcilment amb una alimentació equilibrada i un Danacol al dia. Ja veureu que en només 3 setmanes reduïu el colesterol. Vegeu les pautes de consum a danacol.es. Si preneu medicació i durant l'embaràs o la lactància, consulteu-ho amb el metge.
Som al tercer temps. Bernat.
Sí, sí, sí. Estava esperant a veure si havia... Tenim ja la presència del Jordi Borda i del Fernando Polo.
Vicepresident Borda.
Senyor Jordi Borda, bona tarda.
Bona tarda.
Deixa'm que, abans de continuar amb tu, li consulti a Bernat Coll quants gols ha fet Coutinho avui amb el Bayern de Múnich.
El trobes a faltar, n'ha fet 3 i una assistència.
Opa. Doncs va bé, ens va bé, això.
Bé, he pensat molt en tu, quan el Bernat Coll anava explicant-nos aquesta febre golejadora.
S'ha d'anar col·locant a l'aparador i hi ha un bon preu.
En fi, ha arribat l'amic Fernando Polo o està a recepció?
No, bé, està aquí. Des de fa estona, és aquí.
I com és que no se'l sent?
Home, sóc un tio...
Està esperant que el saludis.
Està esperant que el saludis.
Molt bé, bona tarda. També comencem per aquesta última polèmica, perquè sembla que podrà marcar bastant les cròniques posteriors al partit. Clar, aquí a Noeta, jo no sé el Ricard, però si abans ho he pogut veure ara quan ha anat a la sala de premsa, aquí a la cabina no tenim monitor i per tant jo no he vist la repetició, però tothom està d'acord en que sí, no?, que és penal.
A mi m'ha semblat penal, sobretot perquè ja ho he dit al minut 11, que si aixecaves el llistó de l'exigència amb les situacions a l'àrea, doncs l'havies de respectar. I aleshores em sembla que l'àrbitre no ha estat just amb la decisió. Si un és penal, l'altre ho és. Si hagués estat contemplatiu en la primera acció del minut 11, hauria entès, perquè no em sembla un penal indiscutible, perquè aquestes agafades les ha de valorar el criteri de l'àrbitre i cada àrbitre pot tenir el seu criteri. Ara n'has de tenir un, sobretot en 90 minuts.
I és que estem en una situació que és nova, perquè fins ara el que teníem era polèmiques arbitrals. Abans, fins al VAR, hi havia polèmiques arbitrals, l'àrbitre decidia i després tu... uns ho veiem des d'un prisma i els altres des d'un altre, però el que és inexplicable després de la irrupció del VAR és que l'àrbitre renunciï a utilitzar una eina que objectivaria i que eliminaria qualsevol polèmica.
Però potser des del VAR han dit tira, que no és prou penal. Per mi la jugada de Piqué és diferent i encara és més greu que la del penal favorable a la Real Societat, perquè això és una acció que va molt a prop, o sigui, està molt a prop de ser rematada per Piqué. Mm-hmm. A l'acció del córner jo tinc molts dubtes que Diego Llorente tingués opcions reals de rematar.
En qualsevol cas, no hagués restat que parar un moment. Jo recordo el primer any del VAR, un partit a Valladolid que crec que el Barça rep un gol i l'anulen, que allò li hagués costat punts al Barça.
Sí.
L'última jugada.
Ara li demanaré a l'Albert Mora el criteri sobre això, però abans la Marta em demana pas amb Busquets.
Va estar ahí, no? El primer penalti està claro que hay un forcejeo, que le puedo llegar a agarrar un poco, pero que si pones el listón en ese nivel, va a ser complicado no pitar más penaltis durante el partido, sobre todo cuando haya jugadas dentro del área así, como corners o faltas. Y la de Gerard, pues, es una muestra más de ello. Yo creo que incluso ha sido más clara que la mía, que la tendría que haber visto el árbitro, pero si no entrar el VAR. Pero bueno, ahora ya se acabó el partido y poco se puede hacer y poco se puede saber de por qué no ha sido así.
Pero Sergio, ¿entendéis por qué el árbitro no va a ver ambas jugadas? ¿Entendéis cómo funciona el VAR o no?
No, o sea, está claro que lo tendría que haber hecho y no ha sido así, pero no sabemos lo que se le ha pasado por la cabeza tanto al árbitro en el momento directo, que quizás puede ser un poco más difícil, pero sobre todo al del VAR, que sí que lo puede ver, tiene muchas imágenes, muchas perspectivas, y en jugadas así sí que está claro que tiene que entrar, pero no lo sabremos ni lo vamos a saber porque no lo van a decir.
Sergio, ¿sentís perjudicados a 4 días para el Clásico?
Bueno, tampoco hay que darle más vueltas, ha sido una jugada, una acción puntual, sí que es verdad que podía haber decantado el partido, pero ya está, no queremos basarnos todo en eso, sino en muchas más cosas, y ahora pensar en el partido de Madrid.
Pero ¿cómo llegáis tras este empate? Imagino que esperabais venir a ganar en un campo difícil, pero imagino que esto no será tampoco la mejor idea, la mejor opción para ir al Clásico después del empate.
Bueno, hay que separarlo. Está claro que al final el Clásico da igual el partido anterior que hayas tenido, sino lo que importa es ese mismo partido en ese momento. Y nosotros llegamos muy bien. No sé si vamos a llegar líderes, porque ahora no depende de nosotros, pero yo creo que llegamos en línea ascendente, que jugamos en casa con nuestra afición y yo creo que en todos los Clásicos que hemos dado últimamente un nivel muy alto y ojalá se mantenga y podamos conseguir la victoria.
Sergio, la Reial ha tingut molt la pilota, ha dominat bastant el partit. Vosaltres us sentíeu còmodes en aquesta posició, amb aquest rol, o l'ha tingut més del que desitjàveu?
No, està clar que... En los primeros minutos sí que hemos sufrido y no estábamos cómodos. Hemos intentado presionar arriba y no lo hemos conseguido bien porque quizás nos ha faltado estar más juntos y presionar mejor. Pero bueno, yo creo que a partir del 1-1 sí que hemos sido mejores. Hemos intentado no presionar tan arriba, pero estar más juntos y lo hemos conseguido. Han tenido un poco el balón en la segunda parte, pero tampoco con demasiado peligro, mucho menos de lo que han hecho en la primera parte. Y bueno, sí que es verdad que nos hubiese gustado tener más el balón, pero sabíamos cómo jugaba la Real y de lo que podía ser capaz.
Ahora el mexicano Julián. Sergio, pero que igual se valora más adelante este punto, porque aquí es complicado, ¿no?
Sí, es complicado. Creo que la Real va a hacer una buena temporada, ya lo está haciendo, de hecho, y seguro que va a ser muy difícil venir aquí como visitante y sumar tres puntos, así que, bueno, al final la Liga se valora a la larga. Hoy es una pena porque... Por momentos yo creo que hemos estado bien y sobre todo, como he dicho antes, en la segunda parte que hemos podido sentenciar el partido, pero bueno, hay que seguir.
Has dit que no volies parlar més, però el criteri arbitral des de l'inici us ha descol·locat una mica, perquè clar, quan et xiulen aquest penal ja dius, no sabem per on sortirà això, si avui ha xiulat això.
Sí, lo que pasa que sí que es verdad que hay jugadas que son más conflictivas y sí que no son dins de l'àrea, no son penal, com poden ser targetes vermelles o altres accions, però jo crec que els penals, quan són clars, hi han hagut penals que per menys han sigut, o inclús en el mateix partit el meu penal, no? Jo crec que és una mica difícil saber-ho perquè no donen doncs, declaracions ni fan valoracions després del partit, sinó que tot el contrari, però bueno, hem de continuar.
Vale, gràcies. Doncs aquestes són les declaracions de Sergio Busquets, que ha sortit a la zona mixta sense passar ni la dutxa.
Què us ha semblat?
Bé, molt raonable tot el que diu. I expressa el desconcert que genera aquestes situacions.
Sí. Carles Puyol a Twitter també ha fet un tuit, ha etiquetat el hashtag VAR i després ha posat aquella emoticona d'aquell noi amb els braços oberts preguntant no què passa entenc, amb el VAR. No ho entenc.
Bé, doncs l'Albert ens explicarà què passa amb el VAR.
Doncs mira... abans deia el Jordi que no entén per què l'àrbitre no va mirar aquesta jugada al VAR.
Bé, Bussi també ho ha dit, sí.
Sí, per protocol això no pot passar. És a dir, l'àrbitre, sobre el terreny de joc, veu una acció, pren una decisió i amb aquella decisió continua el directe. Una altra cosa és que l'àrbitre que hi ha al VAR, avui Gil Manzano, vegi la repetició de la jugada i decideixi que allà hi ha una cosa que l'àrbitre no ha revisat, o no ha vist o no ha xiulat. Aleshores és quan l'avisa i fa que s'aturi la jugada. Però l'àrbitre principal en cap moment pot demanar al VAR que li revisi la jugada.
Una pregunta, hi ha una possibilitat que Gil Manzano li hagi dit... lo coge en el área y la otra digui ya eso ya lo he visto y per tant és el meu criteri o no
això,
hi ha comunicació.
Així, sí, per això tenen el
per tant, Gil Manzano sí que li pot dir, escolta, m'has vist que l'ha agafat?
Sí.
Sí, però considero que no ha estat prou.
Això podria ser. Per com és la jugada i per com estan els jugadors a la jugada de Piqué, és difícil que el Verola, que ha vist molt bé a la primera jugada l'agafada de Busquets, hagi vist l'agafada a la segona, perquè estan just al revés.
Mm. O sigui...
Per tant, aquí és el VAR el que li ha de dir que hi ha trabada.
Ja, però el que vull dir és... l'àrbitre mai anirà a revisar el VAR al criteri d'una situació que ell hagi jutjat, sinó
exacte,
una situació que se li hagi escapat,
exacte,
o que no hagi vist...
Però com diu l'Albert, no, Alberola, és molt difícil que hagi vist l'enganxada de Diego Llorente a Piqué. Molt difícil, per la situació que té. Hem vist una repetició i se'l veu endarrerit, lluny d'aquella acció, els jugadors de la Reial el tapen, o sigui, que dubto molt que li hagi dit...
Això ja, Matano, aquí,
ja ho he vist,
clar, aquí ja obriria una altra possibilitat, clar, perquè si no ho ha vist, i el que veu és que acaben dos jugadors, però no ha vist l'estrabada, aleshores sí que hauria anat a revisar l'acció, no, Albert?
Sí, jo tal com ha anat aquesta segona jugada, la de Piqué, em desquadra totes les explicacions que m'han donat del funcionament del VAR, perquè hi ha una acció que jo no crec, honestament, que el Verola hagi pogut veure en directe.
Sí, estàs d'acord amb el que està dient el Xavi ara?
Totalment, totalment. Perquè és que el VAR li ha de dir alguna cosa. Llavors, què ha passat? Gil Manzano s'ha inhibit, havent vist el penal de la primera part, és molt, molt, molt estrany. Després, una altra coseta que hem dit sobre les agafades. L'agafada no depèn gaire de que sigui falta de la intensitat. Recordeu l'expulsió d'Araujo en el Barça-Sevilla perquè era l'últim home? Aquella sí. falta la va xiular perquè hi havia una agafadeta molt subtil.
Sí, sí,
i aquella
sí.
agafadeta ens va costar dos expulsats.
Sí, el que jo vull dir és que sempre amb les agafadetes marcarà el criteri arbitral, no?
Sí, però això el que passa és que l'agafadeta en si, com que és una cosa que és objectivable, o l'agafa o no l'agafa, no és com la intensitat d'una entrada...
Però no totes les agafadetes són falta.
El que passa és que totes les agafades, Albert, aleshores...
No per tots els àrbitres són igual de falta.
Això és una altra cosa, sí. però llavors mantenim el criteri de l'agafada.
Sí, d'acord, sí. d'acord. El que jo vull dir és que els jugadors s'agafen molt, sobretot als corners, i és a dir, crec que hi hauria la possibilitat que en cap corner no hi hagués penal.
Jo tinc la sensació de que aquí, si no vas a saco i montes una tangana, el VAR tira milles. És a dir,
què vol dir això?
Que has de provocar que ho revisin. Has de provocar que ho revisin.
Però si la revisió potser ja està feta, no?
Però has de detenir el joc d'alguna forma. Jo detecto que quan la pilota l'agafa el rival i la posa en joc, hi ha una altra jugada i tal...
Però anava a córner, no? La pilota ha acabat en córner després de l'acció.
No sé, jo crec que l'ha tret de porta la Reial i han seguit jugant. I allà s'inhibeixen absolutament. O sigui, i és difícil muntar una tangana perquè tens el partit del Madrid i si protestes més al compte, igual te'n vas expulsat.
Però,
no
però jo, sincerament, no he vist que la revisió del VAR depengui de que organitzis un sidral no. allà al voltant de l'àrbitre.
És que no hauria de dependre d'això. Però t'estic dient que has de generar el dubte en l'àrbitre i que l'àrbitre sigui el que li digui al VAR. Escolta, torna-m'ho a mirar perquè m'estan dient
de
tot.
No, però això no pot passar. Això no pot passar.
Bueno, per protocol,
o sigui, si a l'àrbitre li demana això al VAR, el foten a la nevera.
Jo et dic que el futbol, si pressiona, si ets el Barça i tal, igual el mateix àrbitre diu, escolta, mira-m'ho...
Bé, en qualsevol cosa...
Mira, jo
qualsevol...
recordeu el partit del Madrid contra el PSG?
Sí, però
l'àrbitre Fernando... havia arbitrat la jugada. L'empenta de Marcelo. L'empenta de Marcelo l'havia arbitrat davant dels seus nassos i fins i tot havia fet un gest de siguen que no ha estat res.
Fernando, però jo aquí faria una distinció més o menys subtil entre els criteris d'aplicació a la Champions i els criteris d'aplicació a la Lliga. No perquè el protocol sigui diferent, sinó perquè a la Champions els agrada més intervenir i els agrada més ser teatreros. El que a mi aquesta jugada el que em sorprèn molt és que a la primera repetició que veiem que hi hagi una cosa, que nosaltres aquí veiem que hi ha una cosa rara, Gil Manzano no li digui per l'interconnector al Verola, escolta, para el joc que això s'ha de mirar.
Però pot ser que no ho puguis veure fins a la cinquena o sisena repetició? Pot ser?
Pot ser, perquè el VAR rebre totes les imatges. Bueno, però en el moment que tens una sospita li dius atura que això hi ha revisió, i si no hi ha res que continuï.
Jo aquesta estratègia de l'atenció la compro bastant, com a mínim guanyar uns segons i una mica de nervis.
És que si el joc continua...
Doncs escolteu...
Ja hem de fer estratègies pel VAR.
Això també, entre neta nosaltres, jo ja sé...
Jo, perdoneu que us digui.
Em permeteu un moment, mestres del fang, Borda i Polo. O sigui, a mi m'agradaria que no depengués d'organitzar un sidral al voltant de l'àrbitre per treure justícia d'una
situació. Jo parlo per l'àrbitre. A mi tampoc m'agradaria, però el que he vist és que una acció que, a més, aquest àrbitre a la primera part ha posat, com tu has dit, el llistó alt. Sí. Llavors, si hi ha una acció d'agafada dintre de l'àrea, i et dic, igual a mi m'ha costat veure-la fins a la darrera repetició.
Però no he vist mai a la història del VAR que una agafada com aquesta el VAR la revisi, perquè l'àrbitre ja té una consideració sobre la jugada i el que ha de revisar és el criteri. Aquí m'esteu obrint una altra via que pot ser real i que és el que diu el Mora sobre que no s'ha aplicat bé el VAR, és que l'àrbitre no veu la jugada, i si no veus la jugada, aleshores tu no has vist què ha passat, i si no has vist què ha passat és evident.
Però Ricard, si l'àrbitre no està ben situat i no ho pot veure, el VAR
correcte.
No diu res, però té 10 tios que estan dient mira-ho.
Segur que li ha dit.
Clar,
segur que li ha dit. Jo crec que l'àrbitre... Jo crec que l'àrbitre al minut 11 ha decidit que no tornaria a xiular un penal sobre una situació com aquesta. Perquè
el prejudici... No és greu això que estàs dient tu.
Hi ha el prejudici sobre això.
Però un moment, ho he dit a l'11, eh? Sí, o sigui, ha dit al minut 11 que aquella jugada condicionava totes les agafades del córner. I en la jugada següent Busquets cau.
Però la condiciona en quin sentit? De que pita aquella i no torna a pitar cap més?
No, jo pensava que el podia condicionar a assumir, com deia Busquets, el llistó, que és el que he dit.
Però això, Ricard, el 2016 sí, però avui té una eina en què mira, ho veu per televisió, ho pot veure fins i tot ell, però i després, si veu que es compleix el prejudici i Piqué aprofita allò, targeta groga, Gerard Piqué, s'acaba la broma.
Bé, estem parlant d'un àrbitre que a mi ja m'ha donat mostres de xiular amb un punt d'orgull. I sí. Vull recordar un capítol amb Morata en un partit, si no m'equivoco,
a Mallorca, no?
Eibar Atlètic de Madrid la temporada passada, on l'àrbitre es passa el partit discutint amb Morata. Fins i tot Morata li treu la mà de sobre en algun moment en què l'àrbitre intenta calmar i tranquil·litzar amb un punt de superioritat el jugador que està amb les pulsacions altes, i que això li va costar anar a veure, oi, Albert?
Sí. No recordo quant de temps, però va anar a la nevera, per això.
Sí, sí. Vull dir que estem parlant d'un àrbitre que ja ha mostrat un punt d'orgull.
D'un raó més per tensionar una mica i jugar una mica al fang.
Sí, però Jordi,
que sigui culpa del Barça, eh? Que és que la culpa és dels àrbitres que no detecten això amb una eina tan sofisticada com aquesta.
Escolta'm, fem una cosa. Hi ha algú que consideri que no és penal? No, doncs era penal, superat. Anem a parlar una miqueta de futbol també, perquè si no ens monopolitzarà l'àrbitre, i crec que hi estem tots d'acord en que s'ha equivocat l'àrbitre i s'ha equivocat el VAR. Bernat, em deixes prendre una estrella un moment?
Sí, te la prenc. Jo només, no sobre la jugada.
Però, que ens la prenem.
Vinga, va, que tinc set.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Fins i tot una Fridama avui, que estem treballant encara.
No, bé, digues, Bernat.
No, només era una qüestió més, si vols, filosòfica. Com que estem... els arbitratges amb el VAR s'han convertit en una cosa infal·lible. Aleshores, quan hi ha una qüestió com la d'avui, jo crec que l'escàndol s'augmenta molt més del que hauria
estat... Saps què passa, Bernat? Que no vull tornar a insistir, perquè ja hem parlat d'això, i hi ha una cosa que em queda clara. Això és evident des de l'esperit. Jo t'entenc el que m'estàs dient des de l'esperit, però des de l'aplicació del VAR aquesta situació pot passar i passarà, continuarà passant, perquè hi haurà algú que l'haurà de valorar des del punt de vista de criteri. Aleshores, no em vull quedar amb el titular general, perquè t'entenc perfectament, però quan el VAR digui valorarem totes les accions del partit, aleshores podrem valorar que el futbol ha passat a ser absolutament just. No ha decidit això, i per tant estem parlant d'una mica d'un futbol ficció, i no voldria confondre a la gent. L'àrbitre s'ha equivocat, i el VAR també, perquè si l'àrbitre no ho ha vist, el VAR hauria d'haver mirat la jugada.
El que passa és que la reacció desaforada que hi pot haver és perquè la gent no concep que el VAR es pugui equivocar.
I es va equivocar l'any passat amb Casemiro, al camp del Llevant.
I s'equivoca.
Exacte, perquè hi ha un home al VAR, hi ha un altre home al camp que han de coordinar, i que no és un robot i acaba de decidir un home.
Per tant, acceptem-ho i ja està.
Exacte, i hem aconseguit minimitzar, diríem, els errors o rebaixar-los, però no hem aconseguit que el sistema resolgui la situació. Va, anem al tema del partit, que també m'interessa, perquè l'àrbitre s'equivoca, però els que juguen...
El Barça també.
Exacte, els que juguen també. Què us ha semblat, Borda?
Jo he sentit un punt d'enveja, veient la Real Societat, perquè hi he vist aquelles petites coses que el Barça ha anat deixant de fer. Aquell compromís col·lectiu amb la idea, el cuidar cada detall, la solidaritat de l'equip, allò quan heu dit la mitjana d'edat, la diferència dels 4 anys, jo crec que avui és més que una dada, que és el que marca la diferència entre un equip amb projecte i amb compromís col·lectiu de cadascun dels seus membres amb el del Barça, que està en un altre estadi del seu caminar, i que avui es mereixi. Ja sé que no t'agrada lo de mereixer guanyar, però avui el més just és que hagués estat penal i que Messi l'hagués transformat.
Fernando, entens que el Barça s'adapti al pla i no el vulgui transformar?
Sí, l'entenc. L'entenc perquè tu has de ser conscient de com estàs i de si t'està sortint bé aquesta temporada, per exemple, sortir de darrere quan et pressionen. I crec que l'experiència, per exemple, del camp del Llevant va ser clara. I si us en recordeu, fins i tot, i al final d'intentar treure-la bé, la treu Piqué en aquell partit, la treu curta, fan dos passades i acaba en gol. del llevant. Llavors, si tu no vols provocar això, home, és més lleig, però llavors pues, que tregui en llarg, que Ter Stegen. Jo el que veig és que el Barça el que està intentant és capejar els temporals dels equips que la toquen i que juguen sí, a casa sí. A les primeres parts, sabent que aquests equips després baixen. Per exemple, el cas de l'Atlético de Madrid, la intensitat de l'Atlético a la primera part va ser brutal, i és veritat que va mereixer fer almenys dos gols, que va haver un pal i dos intervencions brutals de Ter Stegen. Avui la Real també ha arribat molt, no tan nítidament, ha arribat a l'àrea, ha posat pilotes al mig, però no tan clar, però també és veritat que ha dominat i ha manat. Ara, aquest ritme és insuportable, això no ho pots mantenir, i l'inici del Barça a la segona part i de la Real ha estat la nit i el dia, i perquè no oblidem, hi ha hagut una errada, que sempre que el destaquem, però avui per mi hi ha hagut una errada molt flagrant de Ter Stegen.
Sí,
si no
sí,
arriba
sí.
A ser per aquesta jugada, potser el Barça s'acaba emportant el partit, a part d'aquesta acció del Marc que hem comentat. No? Sí. Crec que el Barça està fent un exercici de realisme, un exercici de saber on són, de saber qui són els jugadors de la columna vertebral. Estan buscant ser diferents. La jugada Lenglet-Griezmann la començo a veure
sí,
sovint.
Sí, sí, hi ha alguns automatismes.
Automatismes, hi ha gent que es va coneixent, hi ha més pilotes a Griezmann.
Us ha agradat Griezmann?
Sí, a mi sí.
Sí, jo crec que un partit també especial per ell. L'han xiulat, no tant com el Wanda, però bueno, tenia el punt aquell també... sentimental, i jo crec que la resol força bé. He vist bé també a Suárez dintre de tot, i a Messi avui potser l'he vist una miqueta més apagat, però és aquella segona part que dius, ara Messi si li surt aquella, crec que li intenta fer un túnel no sé quin jugador de la Real en una contra Zubeldia, doncs igual en aquell moment et fa la diferència, no? Jo crec que el Barça està sent realista i tenint en compte a més que ve un clàssic i que el camp de la Real Societat no sé com acabarà, però aquell camp la gent patirà molt,
Sí, sí. Xavi Bernat, Griezmann ha fet un pas endavant o no?
Sí, sí, sí. Avui ha fet un gol i, a banda, ha intervingut força en el joc i, a més, crec que va agafant una mica també el timing de la desmarcada. Cada vegada tinc la sensació que cau menys en fora de joc o es precipita a l'hora de fer desmarcades. És veritat que algunes desmarcades són allunyant-se de porteria, però ajuden a estirar l'equip.
Jo estic d'acord, no és encara la bomba, va molt bé que faci gols, això sempre amb un davanter d'acord a la seva actuació amb més enllà del que ha fet durant el partit, i sense estar satisfet, perquè crec que ha de donar molt més, crec que sí que està avançant. I deixa'm enganxar-me a una de les coses que comentaven tant el Jordi Borda com el Fernando Polo, parlant de la columna de l'equip, de l'enveja que el Jordi tenia veient la Real Societat... contraposant-la amb el pla del Barça, no? Comentaves alguna cosa
sí,
així?
Sí, 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 en l'estadi en què estan els dos equips.
Estem d'acord que l'alineació d'avui, si no hi ha cap sorpresa, serà la que jugarà contra el Madrid dimecres, no? O creu que serà algun canvi?
Sí, sí, sí. Jo crec que serà aquesta.
Per tant, hores d'ara, podríem dir que aquest és l'equip de gala, no? Mm-hmm. El millor equip possible.
Sí.
Bé, aquest equip, Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, De Jong, Messi, Suárez, Griezmann, repeteix 7 jugadors dels que van jugar a la final de la Champions de Berlín del 2015.
Déu-n'hi-do.
Doncs, columna vertebral i ser realista.
No, columna vertebral no, més que columna vertebral.
Doncs,
és a dir, només hi ha el canvi.
Un cicle olímpic ha passat.
Sergi Roberto per Alves, Lenglet per Mascherano, De Jong per Iniesta i Griezmann per Neymar.
Imagina't.
Quatre jugadors.
La dada és contundent, eh?
Però
això il·lustra una mica la idea del Fernando de dir 4 anys més grans no podem fer el mateix que fèiem, però la columna és la mateixa, per tant, com li podem treure rendiment a això?
No podem fer el que fèiem o no estem segurs i ja no ho fem, no val la pena provar-ho.
O potser podríem fer el que fèiem, però no amb els que ho fèiem.
Això també.
Jo crec que són tan bons que...
Perdona, només una cosa, ja que parlaves dels 4 anys, el Jaume Ramon ha donat una dada que la Real tenia una mitjana d'edat 4 anys.
Sí.
24 i 28.
Més jove que el Barça.
Perdona, i una altra dada, no us perdeu que el que volien portar aquest estiu per revifar alguns era un tal Griezmann, que va jugar aquella final de la Champions del 2015.
Neymar, vols dir? Neymar.
Sí. O sigui que seria un retorn al passat.
Bé, ara Pedro també...
També, també. No?
Sí, sí. Els que ho deien, els que ho deien bàsicament eren els de la columna vertebral.
Clar, clar. Sí, sí,
la columna vertebral volia una de les seves extremitats
no, perdudes. Però si al final són tan bons que al final has d'acabar posant-los, però sí, clar, el que no li pots demanar és que facin... Sí, bueno, d'aquí poc es farà 10 anys dels 6 títols, no?
Sí, per aquest mes.
Bueno, doncs algun d'aquests que estaven als 6 títols...
Bé, jo crec que hem arribat al consens d'acceptar que som en aquest moment vital, també ho ha dit el Borja, no? Vull dir que som aquí i que estem atrapats per això, i que diu el Xai, o potser, com has dit, potser no
està segur de poder-ho fer,
no hi va,
llavors no? Ja no hi va. És que Valverde, quan li fas la pregunta sobre el plantejament del partit, diu, és que has de fer així, no pots fer-ho de cap altra manera, perquè t'igualen. Sí, sí. Home, és veritat que equips que traccionen tant a dalt, fa 5-6 anys no te'ls trobaves tan habitualment, però has de... Jo crec que és d'intentar trobar solucions sobretot, i ja de buscar l'espai.
Sobretot, Xavi, si ho vols fer en alguna fase del joc. Jo ja entenc que hi hagi moments en què hagis de jugar amb els del davant, i això amb Luis Enrique ho vam veure molt, però hi ha moments del partit, com deia el Fernando, que la Real no pot mantenir el ritme, i que aquells moments els has d'interpretar per dir, escolta'm, ara tornem allò, agrupem-nos al voltant de la pilota, dominem el partit, fem mal a la Real, que no
han fet dos momentets avui i han fet córrer la Real en aquelles jugades que han...
Sí, sí. Forcem-los a defensar posicional, que defensen en un mig centre de central, és a dir, tot el que ha pres la Real era atrevit, totes les decisions, i jo crec que aquí hi ha un punt que el Barça ja no li demanarem potser que ho faci tot el partit, però que sí que ja que ho sap fer i interpreti els moments que ho ha de fer, perquè si no és difícil sostenir aquesta idea. Ho hem parlat des del punt de vista col·lectiu, ara farem el millor jugador del partit.
El millor jugador del partit.
El primer que ha votat és el Jordi Costa, que ha votat el Piqué, Gerard Piqué. Anem a veure la resta de membres de la TET. Bernat.
Gerard Piqué.
Piqué. Ricard.
Piqué.
Marta i Sònia.
Sense passió, Piqué.
Xavi Campos.
Griezmann.
President Borda.
Griezmann, també.
Griezmann. Fernando Polo.
Jo dic Suárez, gol i assistència.
Suárez. Albert Mora.
Griezmann.
Griezmann, al laboratori el Carles i el Marc.
Piqué.
Piqué. I al centre de dades, Bernat Coll i Jaume Ramon.
Griezmann, per tant, Piqué és el millor jugador del partit per la TDT amb 5 vots.
I també ho és per l'audiència, eh?
Griezmann, que ha fet 4.
4.
Entre nosaltres.
5 Piqué i 4 Griezmann.
És el primer partit que s'ha escollit el millor,
sí,
no?
Sí.
Jaume?
Sí. Piqué no havia estat escollit en cap partit.
Doncs Griezmann, que jo crec que ha fet un pas endavant i esperem que tingui continuïtat. La Marta em demana pas com amb un punt d'urgència.
Sí, perquè des del club estan molt empipats i estan calents amb el tema del VAR i hem sabut que el president a títol personal farà una carta a Rubiales de president a president queixant-se, expressant la queixa i dient que com pot ser que el Barça, que és un dels impulsors del VAR, rebi un tracte així.
Ja que dieu això, ha sortit el portaveu oficial del club, Guillermo Amor, i ha dit això de la jugada aquesta de Piqué.
¿Qué te pareció esa acción de Diego Llorente con Gerard Piqué en el minuto 91?
Penalti, ¿no?
Penalti, claro.
Nos ha parecido penalti a todos, creemos que es penalti. No sé si el VAR y el árbitro han creído conveniente, o no lo han visto, o han creído conveniente no parar, però parece que a nosaltres no s'ha parecido que era penalti.
Doncs això és el que diu Amor, que normalment en aquestes intervencions és més discret i menys opinatiu.
Tenia
nosaltres més, no? Nosaltres també hem estat unànimes, vull dir que sí. He sentit que els actors del Barça també. Ràpidament, Borda, tu que coneixes el tema de relació entre clubs i epistolar, què et sembla la iniciativa de la carta?
El que em sembla que és que entre la carta i la contundència de Guillermo Mora, a Rubiales li deuen tremolar les cames. Vull dir que jo crec que hi ha un moment en què el Barça, i això no és una qüestió d'ara, sinó dels últims anys, ha anat perdent pes allà, i allà si tu no perds pes i et dimensionen força bé, avui no hi ha ningú que tingui la temptació de no anar a veure el VAR. Vull dir que si has trencat algun ordinador sobre una taula quan ha convingut, i perdoneu l'enfangament del camp, sí. Ara no et passen això en dies com avui. Avui enviaràs una carta i Guillermo Mora dit, sí, és penalti.
Va trucar a Rubiales per...
És que era el mòbil de Rubiales.
Aquell penal de Vinícius contra la Real va ser, oi, amb Rulli? Recordeu aquella jugada al Bernabéu?
Sí, veritat.
I bé, no sé si és que a mi aquestes coses la veritat no m'agraden gaire,
no,
però...
No va tenir cap efecte, cap ni un, jo crec. Vaja,
segur que no, segur que no.
La pots llegir respecte a aquesta crida, però no... Però bé...
Vull dir, que em sembla bé la carta, Ricard, vull dir, és el que s'ha de fer, però vull dir que jo crec que ha de venir acompanyada dels últims anys que ha fet alguna cosa més estructurada.
La carta no resta, però ha d'anar acompanyada...
Que vagi amb urgència la carta, pagant una mica més, perquè ara amb les cartes els Reis... Igual arriba tard, eh? Igual
ja acaba la temporada. El que queda clar és que tant a la TET com al Barça estem units.
Units pel gol. Units per la passió. Assistència sanitària. Partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona. Units per l'excel·lència.
Tenim futbol internacional en directe al Mundial de Clubs. L'Al-Sadd de Xavi Hernández busca la sorpresa per jugar a les semifinals.
Al minut 22 de la primera part, Monterrey 0, Al-Sadd 0. Abans, l'Al-Hilal s'ha classificat per les semifinals, després que jugarà contra el Flamengo.
A Itàlia, debut de Gattuso a la banqueta del Nàpols.
Al minut 20 de partit, Nàpols 0, Parma 1.
Resultats a França.
Al minut 11 de la segona part, Metz 1, Olympique de Marsella 0.
A Alemanya, partides de Coutinho. Resultats.
Bayern de Múnich 6, Werder Bremen 1. Coutinho ha marcat 3 gols i ha fet una assistència.
A Anglaterra punxen els perseguidors del Liverpool. Resultats.
Chelsea 0, Bournemouth 1.
Leicester 1, Norwich 1.
I al migdia s'ha disputat el Liverpool 2, Watford 0.
En bàsquet tenim bones notícies des de la Seu d'Urgell.
El Cadí la Seu s'ha classificat per la Copa de la Reina per segon any consecutiu després de guanyar a Zamora per 60-76.
I en hoquei patins, partits dels 3 catalans de la Lliga Europea.
El Barça acaba de guanyar ara mateix 2-4 a la pista del Benfica. Abans, el Noi ha guanyat 6-4 al Porto i el Reus jugarà avui a casa contra l'Sporting de Portugal a partir de les 9 del vespre.
I perd l'Al-Sadd de Xavi, acaba de marcar el Monterrey. Monterrey 1, Al-Sadd 0.
Jo sóc del RAC i quan se'm punxa la bici també els truco, perquè tinc assistència en bici, sigui on sigui. I tu? Festa del RAC.
Jo sóc del RAC. I quan em poso malalt estant de viatge, també els truco, perquè m'envien un metge a qualsevol lloc del món. I tu, Festa del RAC.
RAC, i som per ajudar.
Anem a la Ciutat Esportiva de l'Espanyol. Es deu haver acabat el partit entre l'Espanyol i el Barça, el derbi femení de la Lliga, Albert Manet.
I el Barça ha acabat guanyant per 0-4 després dels 2 gols de Jennifer Hermoso. La primera meitat han acabat sentenciant Marta Torrejón al 38 de la segona i Vicky Losada ja al 45 d'aquesta segona meitat. L'Espanyol ha millorat respecte a altres partits, ha estat més intens, però el Barça continua arrasant en aquesta Lliga Femenina final a la Ciutat Esportiva. Adena Ijarque, Espanyol 0, Barça 4.
Aigües de Barcelona és una empresa que vetlla per garantir l'accés universal a l'aigua de tots els ciutadans. Per això, en col·laboració amb Càritas, Creu Roja i els serveis socials dels ajuntaments, ha creat el Fons de Solidaritat per ajudar a les famílies vulnerables que tenen problemes per pagar la factura de l'aigua. Des que aquest fons es va posar en marxa el 2012, ha beneficiat més de 28.000 famílies. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Passo pel laboratori perquè he de fer una pregunta que en altres èpoques era capital i que ara jo crec que ja està assumida. Marc Domènech, qui ha guanyat la possessió?
La possessió global del partit ha estat del 53% a favor de la Real Societat.
Ja no impressiona això, eh?
Oh. No. Si li expliquessin al...
El Tata Martino.
Fernando forma part d'això, no? D'assumir la situació, no?
Sí, és que és un detall més d'això que hem comentat i que hem donat detalls. Per algun lloc has de perdre.
Bernat, què deies?
No, que si hem après entre dos plegats a treure-li dramatisme a aquest fet, doncs jo crec que viurem tots millors.
Però
perquè allò que va passar el dia del Tata, que crec que a més a més, jo no sé les vostres dades...
Tot depèn d'on vens.
Aquell dia no es va perdre la possessió.
Exacte, és que no es va perdre... Va haver-hi una font oficial de la Liga que va donar que la possessió s'havia perdut estil 51-49 i bueno,
avui 53-47
manifestacions a la Diagonal.
Jo crec que
manifestacions a la Diagonal, però multitudinàries.
Fernando, no feu titular en principi d'això, no?
Ara ja no tant.
Això ja és un
problema. Però una cosa, potser que el futbol també hagi canviat.
Sí, home, tot. I la nostra
potser que els rivals que abans t'esperaven i que et deixaven la pilota ara et vinguin a buscar
la majoria. Sí, hi ha pocs equips que t'esperin al darrere.
No, i que a més la Real és un equip que la vol.
I la vol, clar, i té jugadors dotats.
Clar, sí, la vol tenir estona va. Més, perquè per mi el Getafe té l'estigma de ser defensiu, per mi no és defensiu, el que passa que és un equip...
Però és d'atacs més curts.
És d'atacs més curts, exacte, no cuina tant les jugades. Fins i tot la Reial i estones que toca un pèl massa, o sigui, sí. Amassatja la pilota, però bé, està bé, és un estil que reconeixem aquí.
El Xavi ha canviat tant la mirada que ja el que li fa a la Real li sembla excessiu, ja, a Borda.
Em sembla que acaba poques jugades.
Jo avui m'he sentit un jubilat mirant un noi jove que fa la feina que jo feia abans i mira com sí. Pugen els joves,
saps? Una mica sí, és veritat. Jo crec que tots hem tingut aquesta sensació d'identificar-nos amb allò que feia la Real i és l'educació que hem rebut. Aquesta no la podem canviar, Marc. Una que em preocupa més és la de la localització.
Ha estat el 50% repartida durant tot el partit.
Encara. Em preocupava més que aquí sí que hi hagués una situació molt superior a camp del Barça. Però no, s'ha igualat i això vol dir que també hi ha hagut moments d'intercanvi de cops, de partit trencat, de transicions. Carles, sobre les dades, la de les 7 connexions mig camp davantera del descans ha pogut canviar la segona part?
Sí, però en negatiu, només n'hi ha hagut 4.
No m'ho puc creure, sí. M'ho dius de veritat?
Només 4, sí, sí.
O sigui que el mig camp, per atacar amb la davantera, només ha connectat 11 vegades en fase d'atac, eh?
Amb jugada que provoca una jugada d'atac, evidentment.
I n'hi ha algun que hagi estat la principal xeta?
De Jong, una amb Messi, tres amb Griezmann, però de totes aquestes només una significativa, que és la passada de Busquets a Messi que després provoca el gol de Suárez.
No ha canviat tampoc el panorama amb les recuperacions i les pèrdues?
No, diríem que l'únic positiu de les pèrdues és que només recuperem que només perdem una pilota en zona 1 i sí. Només 10 en total a camp propi. Aquesta seria la part positiva.
Recordem que la zona 1 és la pròxima a la porteria de Ter Stegen, només n'hem perdut una de molt risc, doncs.
Correcte. I aquella no es produeix amb molts risc, es produeix amb zona 1, però em sembla amb un lateral, per tant, no produeix risc defensiu. Uh-huh. I diríem que la part negativa de les recuperacions és que només recuperem 4 vegades la pilota amb zona 4, per tant, a l'àrea o a la part més propera a l'àrea rival, però en cap provoquem una jugada d'atac.
Molt bé. I, per tant, ja és el que hem estat controlant. Tens alguna dada que s'escapi d'això?
Doncs mira, que significativament la Real Societat ha acabat rematant el doble de vegades que el Barça. 14 la Real Societat, 7 el Barça només. Per tant, ni que sigui significatiu, però...
Rematades globals, eh?
Rematades globals, correcte.
Fora de fora i entre els tres pals,
exacte.
Eh?
Exacte.
Molt bé. Bé, acabarem amb una pregunta que m'heu d'intentar respondre breument, que no us demanarem monosíl·la, però que crec que avui, el partit d'avui, més enllà dels 3 punts, del que ens imaginàvem que ha estat el partit, un partit divertit, amb un rival exigent, que més ens agrada, perquè la sensació és que juga un futbol atractiu, era el termòmetre de cara al Barça-Madrid de dimecres, no? Com arriba el Barça? Demà sabrem com arriba el Madrid, depèn del que passi a Mestalla. Com arriba el Barça? Comencem pel Bernat.
Doncs mira, ja sé que hem col·locat aquest partit en el mateix capítol del clàssic, però crec que al clàssic ara li veig una dimensió tan especial i tan única que, tot i que crec que el Barça no arriba allò exultant, és un partit molt diferent. I no, el que dèiem al principi, que avui serviria de referència, ara ja no ho tinc tan clar.
O sigui que creus que tant és com arribi que allò torna a començar, eh?
Sí, crec que sí.
Xavi,
crec que arriba força bé, fort, o sigui, més fort que fa unes setmanes. Ha recuperat força el to competitiu. Una altra cosa és el joc que es pugui desplegar. En el clàssic les revolucions acostumen a augmentar per una simple qüestió ambiental i de tot el que envolta un partit com aquest, i crec que el Barça, vaja, jo fa unes setmanes hagués signat sobradament arribar en aquestes condicions.
Borda?
Millor del que podíem esperar. Estic d'acord amb el Xavi i sóc optimista pensant en el clàssic.
Fernando?
Jo crec que arriba molt reforçat.
Molt reforçat, eh?
Sí, sí, perquè ha guanyat partits bons, el de l'Atlético de Madrid, el del Borussia Dortmund. Sense els més habituals va guanyar i va donar una molt bona imatge a Milán, amb la qual sembla que els que estan en segona línia també poden arreglar coses que si no van bé contra el Madrid. I avui ha patit, però si no hagués estat per aquesta acció de la que no volem parlar més, el més segur és que hagués guanyat també en un camp complicat.
Doncs dimecres arribarà el clàssic i després arriba Nadal.
Avellà, Leti, Blaixa, Mbala i Dragon Can, Llum, Carlanes i sorpreses que l'hotel ha descansar. Hey!
Del 23 de novembre al 6 de gener, PortAventura per Nadal. Entrades més hotel des de 65 euros persona nit i un dia a Ferrari Land inclòs. Consulten les condicions a portaventuraworld.com.
Recupera el podcast de la TDT, el Tercer Temps i el Parlem de Futbol a les plataformes iTunes, iVoox i Spotify.
iTunes, iVoox i Spotify.
Escolta'ns quan i com vulguis.